Us hem explicat quan hem començat avui el programa, a les notícies, a l'informatiu. Aquest dimarts comencen tècnicament les obres que han de transformar la Via Laietana de Barcelona. Estem parlant d'una de les principals artèries que travessen en perpendicular al centre de la ciutat. Coneixen tot el que seria la zona, per entendre'ns, de la plaça de Catalunya directament en connexió amb el mar. És una artèria molt utilitzada pels vehicles per poder travessar aquest centre de la ciutat, i les obres que avui han començat i que duraran pràcticament un parell d'anys, com a mínim aquesta és la previsió inicial, el que faran serà un canvi radical de concepció del que és aquesta via, i per tant el que pretén l'Ajuntament també d'alguna manera és que canviï substancialment la concepció d'aquest centre de la ciutat de Barcelona, pensant especialment en els vianants. Però esclar, això implicarà uns canvis molt importants. L'arrencada d'aquestes obres a la Via Laietana d'avui són només un exemple o un avís del que ve a la ciutat de Barcelona, perquè d'aquí a una setmana comencen també les obres pel tramvia per la Diagonal. De cara al mes de juny està prevista la transformació del passeig Pi i Margall. Està pendent també la transformació de l'eixample de tot el que és la zona del carrer Consell de Cent i els nous eixos verds o l'eix verd que es vol construir en tot aquest punt. A Sant Andreu també hi ha obres en marxa, estem pendents d'aquest túnel de Glòria. Són moltes, des del punt de vista urbanístic, les qüestions que s'estan començant a moure a la ciutat de Barcelona aquests dies. Moltes d'elles porten rebombori associat. D'aquí a un any i poc hi ha eleccions municipals a la ciutat de Barcelona, i per tant tot això que ara us he explicat, a banda de transformar la ciutat i de tenir una afectació en els ciutadans, tindrà també la seva traslació política. Evidentment, o en principi és el que està previst que passi, perquè de fet ja està passant aquests dies. De tot plegat, especialment de quines obres s'han de fer, de per què es volen fer, de què es farà i de com ens afectaran, en volem parlar amb en Xavier Matilla, que és l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Matilla, com estem? Molt bon dia.
Doncs molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Estel. Barcelona afronta amb aquest simbolisme, diguem-ne, de les obres que s'han de posar en marxa avui a la Via Laietana i el que ens ha de venir aquests propers mesos. Barcelona afronta una de les transformacions urbanístiques més importants dels últims anys?
Doncs jo diria que sí. Sí, sí. Jo crec que estem davant d'un moment important, d'una gran transformació cap a un nou model de ciutat. I acostumem a dir que el que ve ara són obres, i és cert, però el que ve ara jo crec que és que avancem cap a una ciutat que serà millor per tothom. I aquest procés de transformació, com ho van tenir el procés de transformació als anys 90 cap a la ciutat olímpica, doncs té un període d'obres que s'ha intentat minimitzar i gestionar adequadament, però jo crec que el que és important que entenguem és que avancem i que després de les obres tindrem uns espais, uns carrers, una ciutat amb la seva globalitat molt més saludable, que és un dels principals problemes que tenim avui dia a Barcelona, i molt més amable amb la gent. I parlaves de Via Laietana a l'inici, i jo crec que qualsevol dels nostres oients que hagi passejat per Via Laietana té segurament al cap claríssimament que és un espai antipàtic, quasi hostil, i que és un deute pendent. Jo crec que el cas de Via Laietana específicament, però jo crec que el conjunt de la ciutat, no? I si ens fixem en el panorama internacional, aquest és un procés de transformació cap a un nou model de ciutat que no només està fent Barcelona, que també, sinó les grans ciutats arreu del món, hem entès que les ciutats han de ser un lloc per viure i que hem de canviar la manera de com les fem servir.
Ara parlem d'aquestes obres de la Via Laietana i de les altres que estan en marxa o que ara es posaran en marxa i que seran totes elles obres d'una certa envergadura, però quan vostè parla d'aquest nou model de ciutat, a quina nova ciutat s'està referint vostè i en quina mesura, diguem-ne, farà compatible el que és el transport privat amb el moure's a peu per la ciutat?
Es separa fonamentalment dos àmbits de millora que són claus perquè la ciutat pugui ser adequada per a les persones. El primer és el vector de la salut, i mira, estem ara sembla que sortint d'un període de pandèmia en el que jo crec que tothom ha pres consciència de que la salut ha de ser el focus central de totes les polítiques urbanes, i malauradament doncs, tenim una ciutat malalta, amb alts nivells de contaminació atmosfèrica, amb alts nivells de contaminació acústica, i crec que això ningú se'n pot escapar, que ha de ser la primera responsabilitat de qui ha de prendre decisions, però jo diria que el conjunt de la ciutadania. I en segon lloc, doncs, tenim el repte de fer una ciutat més amable, i també som conscients que Barcelona és una ciutat densa, molt compacta, que no té grans parcs, que necessita el carrer per poder viure, i que malauradament en aquests moments, doncs, el carrer està ocupat majoritàriament, quasi per un 60%, per asfalt i per espai destinat al vehicle. I creiem, doncs, que és absolutament imprescindible recuperar aquest espai per a l'ús social. I, per tant, ens situem en millores en àmbit ambiental, salut i àmbit social, i recuperar espai per a l'ús social.
Estem parlant també d'un canvi que implicarà també d'alguna manera un canvi important en la mobilitat del vehicle privat, però ja no tant també pel nostre personal, no? Que aquí hi ha aquestes qüestions de salut que vostè feia referència, com també fins i tot des d'un punt de vista econòmic, no? Per com està acostumada la ciutat de Barcelona a organitzar-se, a gestionar el trànsit, les furgonetes de repartiment, ara amb aquesta nova economia, diguem-ne, d'internet, en què el repartiment està a l'ordre del dia, també hi haurà una afectació que és important en aquest sentit. La ciutat està preparada, des d'un punt de vista ciutadà, per assumir aquest canvi i el que implica?
Aquest nou model és perfectament compatible amb el manteniment dels serveis bàsics que requereixen d'una determinada mobilitat de vehicles, si ens referim a distribució de les mercaderies, serveis d'emergència i, fonamentalment, transport públic. Hem de tenir present que, si en aquests moments el principal emissor de contaminació a la ciutat són els vehicles de combustió, els vehicles de motor, que aquests ocupen la major part de l'espai, i per tant el que estem parlant és com optimitzem aquest espai perquè la mobilitat continuï sent eficient des del punt de vista de garantir el dret a l'accessibilitat, garantir l'accés a les mercaderies, però alhora sigui menys contaminant i ocupi menys espai. I aquest és un procés, doncs, que ens ha de fer entendre que segurament hi ha desplaçaments que ara fem en cotxe que podríem deixar de fer perquè tenim millors alternatives. I aquí és on estem treballant també. Com garantim, doncs, que reforcem la xarxa ciclable, i aquest és un vector importantíssim. En els últims 6 anys s'ha triplicat el nombre d'usuaris de la bicicleta a la ciutat de Barcelona. Creiem que s'ha de continuar treballant per millorar la confortabilitat i la seguretat de la xarxa ciclable, perquè molta gent pugui optar, no? O sigui, un desplaçament que pugui evitar i pugui fer en bicicleta. I, per altra banda, estem davant d'un moment en què s'esperen importants millores en el marc de la xarxa de transport públic metropolità, d'infraestructures que tenim pendents i que sembla que s'aniran acabant, com la L9, com la L4, com l'arribada de la L8 de Ferrocarril de la Generalitat, que ha de connectar el Baix Llobregat amb el Vallès, o com el Pla de Rodalies, que ha de millorar l'eficiència i capacitat de la xarxa de Rodalies. Per tant, estem davant d'un escenari en el que hi ha dos processos paral·lels. Un és una transformació en l'àmbit de l'espai públic, per fer-lo més saludable, per fer-lo més eficient, i un transvasament de modalitat cap a un reforçament d'altres modes, com és la bicicleta, caminar, o el transport públic metropolità, que estan davant d'una gran oportunitat perquè es milloraran substancialment les seves prestacions.
Si li sembla, repassem algunes d'aquestes obres que s'han de posar en marxa o que s'han posat en marxa darrerament. Parlàvem avui d'aquest inici tècnicament de les obres a la Via Laietana. Estem parlant d'una obra que serà llarga, no? Són pràcticament 2 anys per poder transformar tot aquest eix.
Bueno, és una obra complexa, perquè la Via Laietana, ho situaves abans, és un eix estructural, és una de les vies que va planificar Cerdà i que abans va entrar en el seu moment al teixit històric per comunicar amb el mar, que té metro en el subsol, que té galeries de serveis, i per tant, i això li dona una certa complexitat, que és el que fa que el període de temps d'execució sigui una mica més llarg del que hauria de ser en un altre carrer. No obstant, la gestió de les obres s'ha previst en 2 fases, una primera fase que anirà d'Urquinaona a plaça Antoni Maura, Avinguda de la Catedral i Mercat de Santa Caterina, per facilitar la gestió de mobilitat i l'accés als mercats, als aparcaments durant el període d'obres. Un cop estigui acabada aquesta, que esperem que pugui ser el primer trimestre de l'any vinent, doncs es començaria amb la segona.
Això vol dir que des d'un moment ja pràcticament immediat des d'ara hi començarà a haver-hi canvis a la mobilitat amb cotxe, em refereixo, per la Via Laietana, o de moment es mantindrà l'ús com fins ara, convivint amb trams d'obra?
No, les obres inevitablement signifiquen ja una alteració de la mobilitat, i ja està previst que durant el període d'obres es mantinguin 2 carrils de baixada, des d'Urquinaona fins a Passeig de Colón, un de transport públic, l'altre de vehicle privat, i es permetrà l'accés de pujada dels vehicles que vagin a l'àmbit central, dels aparcaments i al mercat. El que sí que es comença a desviar és el transport públic de pujada, que ara no podrà tenir no podrà tenir aquesta pujada, que es recuperarà un cop estiguin acabades les obres.
D'aquí a no res, això és pel que fa a aquesta Via Laietana, que començarà a tenir aquestes afectacions i que, per tant, es comença a transformar per acabar en el moment final d'aquesta transformació. Vostè deia que és un espai poc amable, no?, pel vianant. Quan acabin aquestes obres, el que serà és un gran espai per a vianants, per entendre'ns, no? És a dir, la Via Laietana hi haurà transport públic, però sobretot el que hi haurà és molt d'espai per poder caminar i creuar la ciutat a peu o en bicicleta.
Efectivament, un dels elements que fan que la Via Laietana sigui un espai antipàtic són les voreres actuals, que són estretes en alguns punts, fins i tot algú quasi indecent, podríem dir. Les noves voreres tindran una amplada de 4 metres, i seran contínues, eh? Per tant, tindran la mateixa amplada contínua des d'Urquinaona fins al litoral, fet que farà que sigui un espai agradable per passejar longitudinalment. L'altra qüestió important és que el fet d'ampliar voreres de 4 metres a cada costat farà que les façanes estiguin més a prop. I un dels inconvenients que hi ha hagut històricament amb la Via Laietana és que ha sigut un espai de barrera, de trencament, de separació de barris. El fet d'ampliar les voreres, ampliar també els passos de vianants, que seran millorats substancialment, doncs farà que sigui un espai molt més permeable, que puguem creuar d'un costat a l'altre d'una manera més còmoda i molt més segura. Per tant, fent un espai pel passeig, per l'activitat comercial i per la qualitat.
Els amoïna que a llarg termini, ja no només durant les obres, quan aquesta Via Laietana estigui acabada, s'acabin col·lapsant altres artèries alternatives a anar amb cotxe, diguem-ne, cap a la zona baixa de la ciutat? No sé, estic pensant en la zona de l'Avinguda Lluís Companys, per exemple, o fins i tot al Paral·lel, no?, si es vol fer la volta al centre per l'altra banda de la ciutat.
A veure, els estudis que hem realitzat demostren que aquests itineraris alternatius que ara citaves, un cap a Passeig Picasso, com tu deies, l'altre cap a Urgell, no hauran de suportar un col·lapse, és a dir, que el trànsit que actualment puja per Via Laietana, que és el que principalment es veurà afectat, té espai suficient per derivar-se un costat a un altre, però jo crec que aquí el més important, i això la història ho ha demostrat repetidament, en qualsevol procés de transformació que ha significat la reducció de l'espai pel vehicle, acaba canalitzant la circulació i, sobretot, el que ens diuen, acaba reduint el nombre de transports, el nombre de desplaçaments que es realitzen amb cotxe. I això ho hem vist a Barcelona.
Sembla que hem perdut aquesta connexió amb el Xavier Matilla, és l'arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona. Amb ell estem repassant aquest matí algunes de les obres que estan en marxa o que estan a punt de posar-se en marxa a la ciutat de Barcelona. Avui, recordeu, tècnicament es posen en marxa les obres que reformaran la Via Laietana de la ciutat de Barcelona. Explicava l'arquitecte en cap de la ciutat que no només per aquesta Via Laietana, sinó pel conjunt d'obres que s'han de posar en marxa de manera pràcticament immediata a la ciutat, Barcelona comença a afrontar un dels processos de transformació urbanística més importants dels darrers anys, que suposa, deia ell, un canvi de concepció de la ciutat, un canvi en la manera d'entendre la mobilitat, un canvi en la manera d'entendre la relació entre el vianant i el vehicle privat. Em sembla que hem pogut recuperar aquesta connexió amb en Xavier Matilla.
Sí,
ara sí, perfecte. No, cap problema, se'ns havia tallat just en la part final de la resposta que ens donava en relació a aquesta Via Laietana. Li volia preguntar també per les obres a la Diagonal. És a dir, avui és dia 1, avui arrenca la transformació de la Via Laietana, crec que és a partir del dia 7, si no m'equivoco, que tècnicament comencen les obres per seguir ampliant el tramvia per la Diagonal. Crec que des del punt de vista pràctic d'afectació al ciutadà, de moment no notarem cap canvi, no? Perquè per allà on han de començar les obres, de fet ara ja n'hi havia, no? I s'aprofitarà, diguem-ne, la mateixa zona d'obres per començar a treballar també en el tramvia.
Efectivament, aquest és un espai que ja estava en obres per la millora del col·lector de Diagonal i, per tant, diguéssim, l'afectació continuarà sent la mateixa. I crec que és important sobre Diagonal destacar, perquè parlem de la connexió del tramvia i que és absolutament cabdal i estratègica, però que no només el tramvia, estem parlant de la transformació de l'Avinguda Diagonal i, per tant, també de l'ampliació de les voreres, de la millora dels espais, de l'ampliació de la zona verd, de la inclusió d'un nou carril bici de major dimensió i prestacions. És a dir, estem parlant d'una transformació urbana del conjunt de la Diagonal, que, a més, doncs, incorpora i no és menys important doncs, la connexió del tramvia, que és absolutament estratègic.
Per què Barcelona segueix apostant pel tramvia i l'Ajuntament entén que és una bona eina? Ho dic perquè en diversos punts allà on el tramvia ha estat funcionant, fins i tot encara avui no ha deixat de tenir un cert punt de polèmica, no? Entre els qui el veuen útil i els qui no el veuen útil, o que fins i tot es poden plantejar, no ho sé, doncs jo què sé, aquest mateix tram, per exemple, de la Diagonal es podria reformar, i que igual que es prioritza la via del tramvia, si prioritzés un carril, per exemple, per a un autobús elèctric, no? M'imagino, per exemple, que no requeriria la construcció, diguem-ne, no? Doncs de tota la infraestructura d'un tramvia. Per què el tramvia?
Bon, aquí hi ha diferents qüestions. La primera és que ja tenim dues xarxes de tramvia, el Baix i l'Albesòs, que estan desconnectades, i que la seva connexió sí que els estudis demostren que pot generar una demanda potencial que supera els 200.000 viatges al dia, i que és una qüestió estratègica, que aquesta capacitat de demandes no pot suplir-la un sistema d'autobús en superfície, encara que tinguessin carrils bus, sí. Això és una qüestió de capacitat, perquè estem parlant de connexió de dues xarxes que de per si ja significaria un important increment de la demanda, i d'un mitjà de transport que d'alta capacitat té bastanta més capacitat del que podria significar un autobús en superfície. I, per tant, des d'aquest punt de vista, és el sistema més eficient i amb més capacitat que ha de permetre doncs, que aquell trànsit que ara passa per la Diagonal, que està voltant de 60.000 vehicles diaris, pugui tenir una alternativa més còmoda i més eficient com és el tramvia.
Hem d'imaginar-nos, per entendre'ns qui es mogui pel centre de la ciutat i vegi el tram actual de la Diagonal que es va reformar a partir de Francesc Macià. Hem d'entendre que el que es vol, a banda d'incloure-hi el tramvia, és que la resta de l'avinguda tingui aquesta fesomia, per entendre'ns, amb voreres més amples, aquest espai central, diguem-ne, aquests dos espais centrals també destinats a vianants i a tramvia, amb aquestes plataformes i voreres amples?
Efectivament. L'objectiu és que el tramvia, que ara es farà fins a Girona, acabi connectant amb Francesc Macià, efectivament, i l'altre és que un procés que ja s'havia iniciat anys anteriors d'ampliació de voreres i de millora de la qualitat i l'amabilitat de l'espai, doncs arribi fins a Francesc Macià i, per tant, tinguem una avinguda Diagonal que superi, també, com explica la Dialetana, alguns trams de voreres absolutament estretes en els laterals i que, per tant, aquestes façanes que havíem de patir voreres estretes i un itinerari molt, molt complicat per als vianants, doncs sigui un espai amable, que convidi a passejar i a caminar per l'Avinguda Diagonal, i el que és important que sigui continu, per tant que no tinguem trams de discontinuïtat.
Aquí deia que ara aquestes obres els ciutadans no les notaran, però aquí sí que s'haurà de prendre paciència perquè l'afectació de Diagonal serà important i serà llarga, i el trànsit a Diagonal és bastant més important, diguem-ne, en nombre, com a mínim a les hores punta, que no pas a Via Laietana.
Sí, bueno, amb les obres hem de tenir sempre una mica de paciència. Insisteixo, jo crec que és important és fixar-nos cap on anirem, no? I on es deixaran aquestes obres, per entendre doncs, que cal, inevitablement, doncs, passar per períodes de determinades molèsties, que hem d'intentar que siguin les mínimes possibles, però que ho fem per arribar a un punt que segur serà una situació molt millor de la que tenim ara.
El túnel de Glòries, quan estarà operatiu al 100%?
S'estan fent les últimes comprovacions tècniques, és a dir, jo crec que les obres estan finalitzades, estan acabant de fer comprovacions tècniques de seguretat i, per tant, no et sé dir ara si és una qüestió de dies o d'alguna setmana, però ben aviat.
Però serà ben aviat en qualsevol cas, perquè aquest sí que serà un canvi substancial, els accessos de la ciutat de Barcelona, perquè han sigut unes obres no llargues, llarguíssimes aquestes, i la transformació fins i tot pels veïns urbanística del que serà la part superior de la plaça de les Glòries, això sí que és un canvi en qualitat de vida fonamental i transcendental.
I efectivament, jo crec que el conjunt de Glòries significarà, segurament és un dels casos que exemplifica millor aquest canvi de model, no? Com hem passat d'una rotonda de formigó, que era una barrera, un espai tancat, a l'interior, a un espai obert, verd, de lleure, de gaudi per al conjunt de la ciutadania, per activitats esportives, jocs infantils, amb un conjunt d'equipaments al seu voltant, que no acostumem a parlar, però quan parlem de Glòries no només parlem d'un parc, parlem d'un àmbit que ha d'incorporar equipaments, que ha d'incorporar habitatge públic i, per tant, d'un àmbit de centralitat urbana i de recosir barris, i ja ho citaves, el tram de Gran Via entre Independència i Rambla del Poblenou, que ha estat històricament un espai de 8 carrils, que no ens recordem, de 8 carrils de vehicles cada dia davant d'un territori en el que hi viuen molts veïns i veïnes, doncs deixarà de ser un espai hostil i passarà a ser un nou passeig, que incorporarà doncs, més espais d'estada, com dèiem abans, i millors condicions de salut.
Segurament l'altra gran obra en afectació i pel calat de la transformació que acabarà implicant serà tot el que és l'eix del carrer Consell de Cent, no? Que s'ha de convertir en aquest gran eix verd al mig de l'Eixample de Barcelona. Això sí que suposa un canvi de concepció molt important del que és l'Eixample, diguem-ne que en el seu dia tenia aquella organització racional de la gent, però també del moure's, no? del circular per la ciutat de Barcelona i que ha vertebrat el trànsit durant tants i tants anys. I ara passem de parlar d'una superfície dura a intentar convertir el carrer Consell de Cent en un eix verd.
Exacte. Aquí és important, o sigui, que estem parlant de Superilla Barcelona i darrere de la idea de Superilla Barcelona, crec que és important que entenguem que hi ha l'objectiu de fer una transformació sistèmica, és a dir, de tots els carrers, del conjunt del teixit de l'Eixample. Això és important remarcar-ho. Alguns carrers esdevindran eixos verds, com necessitaves Consell de Cent, però d'altres eixos milloraran perquè es podrà introduir la bicicleta, el transport públic i, per tant, també milloren les seves condicions. Per tant, l'objectiu és millorar el conjunt del teixit de l'Eixample, que és el districte on hi viu més gent de la ciutat i on tenim un dèficit de zones verdes més important. A l'Eixample no arribem a 2 metres quadrats de zones verdes per habitant, quan la mitjana de la ciutat es situa entre 6 o 7 i el que seria recomanable per l'OMS seria 10. Per tant, fixeu-vos si estem lluny. Per tant, aquest és un objectiu cabdal de recuperar les condicions ambientals d'un teixit que, si rebobinem a l'esperit original de Cerdà, era precisament la salut. I això és el que ha perdut, no?, en el pas de la història, i això és el que creiem que entronca amb l'esperit inicial de Cerdà, com recuperem aquestes condicions de salut. A l'eixample que hem identificat són 21 carrers que esdevindran eixos verds, i per tant que generaran una nova xarxa d'estructura verda, infraestructura ambiental, que permeti a veïns i veïnes de l'eixample doncs, gaudir d'uns carrers doncs, que ara podríem dir que són grisos i contaminats. I comencem per 4 carrers, un és Consell de Cent, l'altre és Borrell, l'altre és Rocafort i l'altre és carrer Girona. No? I per tant aquí es preveu que sigui un procés seqüencial, progressiu, i que en el temps doncs, aconseguim construir aquests 21 eixos que configurin aquesta nova xarxa verda que permeti doncs, que l'Eixample millori les condicions que té en aquests moments.
Que estem parlant d'una transformació, de la concepció d'una transformació que té per objectiu, vostè ho deia, que els veïns puguin viure millor. Com es fa compatible des de l'Ajuntament aquesta transformació que li pertoca a vostè amb que això no acabi provocant un altre fenomen de gentrificació, no? I que aquests espais que evidentment multiplicaran per molt la seva qualitat respecte a la resta de l'Eixample realment puguin arribar a estar a disposició dels veïns?
Sí, aquest és un tema que som conscients que pot passar, que ens preocupa i amb la mesura de les competències que té un Ajuntament, un govern local, doncs fem tot el que està a les nostres mans. De fet, en qualsevol procés de transformació en el marc de Superilla Barcelona, es redacta un pla especial d'usos, que és el que ha de permetre garantir o protegir aquell tipus d'activitat comercial, fonamentalment en planta baixa, que estigui vinculada a la vida quotidiana. Per dir-ho de manera clara, no volem que aquests carrers esdevinguin com Enric Granados, on un carrer esdevé un espai d'oci vinculat a un tipus de perfil d'usuari que no és el veí o veïna. No? Per tant, en això estem treballant per protegir-nos amb mecanismes urbanístics que evitin precisament aquesta transformació i que la millora de la qualitat que suposen aquestes transformacions doncs, reverteixin amb els veïns i veïnes i no amb la substitució de determinats usos.
Aquesta transformació verda a partir d'aquesta Superilla Barcelona és, per tant, aquesta realitat. Feia referència l'arquitecte en cap de la ciutat a aquesta aposta europea. De fet, Barcelona rebrà 74,8, crec que pràcticament 75 milions d'euros dels fons Next Generation, no?, de la Unió Europea, justament per finançar alguns projectes com aquesta Superilla de l'Eixample o la creació dels carril bici. Per acabar aquesta conversa, senyor Matilla, entenc que plantegen vostès una transformació d'envergadura de la ciutat i que per arribar a ser un èxit, des del punt de vista de l'acceptació social, tots plegats, més enllà de les incomoditats d'unes obres, ara ja vaig més enllà, diguem-ne, del pròxim any i mig o 2 anys d'obres a la ciutat de Barcelona, implica també un canvi de mentalitat fonamental, no?, per entendre el perquè de tots aquests canvis.
Sí, jo crec que estem en un procés de canvi de mentalitat, ho deies bé, o quasi cultural, no?, de com vivim les ciutats avui dia, I jo crec que aquesta és una demanda cada cop més majoritària. De fet, si ens fixem els processos, per exemple, de pressupostos participatius que s'han realitzat en els últims anys, la demanda d'aquest tipus de transformació és majoritària, vinculada a Superilla, vinculada a la millora dels entorns escolars. Per tant, jo crec que existeix una consciència majoritària que entén que la ciutat ha de millorar les seves condicions. Després podem discutir sobre determinades qüestions, però crec que aquest és un nou paradigma que ha vingut per quedar-se i que aquest tipus de transformació doncs, tindrà continuïtat, perquè de què ens serveixen les ciutats si no són un bon lloc per viure.
Deia també perquè segurament des d'un punt de vista polític com a ajuntament se la juguen, no?, en aquesta transformació, tenint en compte que d'aquí a poc més d'un any hi ha unes eleccions municipals. Algunes obres pot ser que estiguin acabades, però d'altres estaran plenament en marxa i, per tant, els tocarà explicar molt i molt bé el perquè de tot plegat, eh?
Bueno, a mi em preocupa que fem que tinguem bons projectes, que els tenim, i que ara doncs, fem unes bones obres i que l'execució sigui adequada en el temps previst.
En Xavier Matilles, l'arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona, i avui ens ha atès aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi, per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres, molt
bon
dia.
I sort que les obres vagin bé i vagin a l'hora, que al capdavall això és el que farà que tots els ciutadans també les pateixin al mínim possible i en puguin acabar gaudint al màxim un cop tothom s'hagi situat en aquest nou paradigma que suposa viure en aquesta nova concepció de Barcelona, perquè sí, ens permetrà moure'ns molt millor a peu o en bicicleta o en patinet, per parlar de vehicles que ara mateix s'utilitzin, però també ens obliga a redefinir i a reconsiderar la nostra relació amb el cotxe i fins i tot amb la moto. Passen 7 minuts del punt de les 9, fem una pausa per la publicitat, serà molt i molt breu, i en tornar obrim temps de tertúlia avui amb en Joan Serra, amb la Montserrat Nebrera i amb l'Arturo Puente.